9 i gairebé 25 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim a l'estudi Ramon Bernils, Eduard Gené, Víctor, Alexandra, Jaume Pla i Jordi Mussó. I molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Si els sembla, voldria parlar del tema que marca les portades avui dels diaris del nostre país. És la sentència sobre Garzón. El Tribunal Suprem espanyol creu que el jutge Baltasar Garzón és culpable d'un delicte de prevaricació relacionat amb el cas Gürtel i l'aparta 11 anys de la carrera judicial. La Sala Penal del Suprem ha decidit condemnar-lo per haver interceptat les converses que els imputats en el cas Gürtel van mantenir a la presó amb els seus advocats, tot sabent, remarquem, que vulnerava el dret fonamental de la defensa. Ara té pendent dues sentències més, la de la investigació dels crims del franquisme i el cas de les conferències del Santander. Els demanaria com valoren aquesta decisió i, sobretot, la figura de Garzón, un personatge que s'ha encuat, el recordem, per la garzonada dels Jocs Olímpics, en què es va dur a terme una repressió brutal contra l'independentisme amb dues víctimes de la ciutat, l'Eduard Pomar i el Ramon Piqué. Qui vol començar a fer el seu particular judici? Eduard?
Vinga,
som-hi. Tu mateix.
Som-hi, que ja, quan hi he arribat ja m'ho imaginava que, perquè efectivament totes les portades en parlen. A veure, em sembla que fa 3 o 4 setmanes jo vaig comentar ja sobre el tema Garzón, que era un personatge que a mi no m'havia convençut mai. O sigui, sempre he pensat que és un home que ha volgut fer la seva feina i l'ha volgut fer passant absolutament de qualsevol norma. I m'imagino que s'ha creat molts enemics, va crear molts enemics dintre de la pròpia... del propi gremi, podríem dir. Ara, si separem les coses i intentem ser equànims, jo penso que aquesta sentència no és justa. No és justa. Altra cosa seria dir, la pregunta aquesta que m'imagino que tothom avui, o tothom o molta gent es deu fer, creiem en la justícia? La justícia pot ser objectiva? Hi ha la llei i hi ha la legalitat i la justícia, són dues coses diferents, etcètera. I probablement arribem a la conclusió, almenys jo arribo a la conclusió, que efectivament són dues coses diferents. L'aplicació de la llei és una cosa, la lletra de la llei és una cosa, i els que ho jutgen són persones que, evidentment, interiorment segur que tots tenen carnet, com tothom. Tenen idees polítiques i les expliquen. En Garzón seria el cas una mica com l'Antoni Di Prieto, aquell jutge italià de la Tangentòpolis, que al final va acabar fent el que se suposava que faria, que és un partit polític, i està funcionant com un partit polític des de fa bastants anys. Per tant, diria, sentència injusta, per una banda, però personatge difícil de centrar.
Jo no estic d'acord, Eduard. Jo crec que la sentència és molt justa, perquè vull dir, el que ha fet és saltar-se la llei de la torera, un cop més, i aquest cop l'ha enganxat. La inhabilitació no ve pel tema de la memòria històrica, no ve pel tema de les xerrades del Santander, ve per fer unes escoltes que no es podien fer, eren il·legals. Només es podien fer en casos de narcotràfic.
I només de Fabio Garzón, les escoltes?
Això no ho sé, al moment aquest jutjat és el Garzón.
Creus que el fa Garzón?
Ell les ha fet, l'han enganxat, l'ha jutjat i endavant.
Per favor. Si tinguessin que aplicar la llei per les escoltes, t'asseguro que no hi hauria prou presó a Espanya per poder omplir amb la gent que ho ha fet.
No. Però que s'apliqui en aquest cas la justícia, el problema seria en el moment en què no s'aplica la justícia, però si aquest senyor l'han enxampat fent una il·legalitat...
Però més que justícia, la sentència és legal. Però justícia és segons la versió dels jutges, perquè precisament el jutge o el president d'aquest tribunal l'han posat ara amb el canvi de govern. Però l'anterior deia que s'havia de sobreseguir el cas.
Hi ha hagut unanimitat, eh?
Exacte. Quina unanimitat hi ha, eh?
Bueno, el propi fiscal, la primera intervenció que va tenir aquest senyor va decidir que el procés era incorrecte.
Jo ara quan venia cap aquí estava escoltant el Santiago Vidal, no sé si el coneixeu, que és un jutge, i ell ho confirmava, vull dir, ella que era de calaix.
Que era legal.
No.
El Vidal deia que era legal.
Jo faig la distinció entre justícia, o sigui, legalitat i justícia. I evidentment són dues coses diferents. Per molt que s'intenti...
Ell que és jutge...
Per molt que s'intenti, no, són dues coses diferents.
Jo també escoltava el Vidal i deia que la sentència és legal, però que hi ha un clan de tots els jutges que han entrat que són d'una tendència determinada i que li tenen una mania absoluta en el Garzón. Han tingut l'error, a més de posar els mateixos judicis, el de la memòria històrica i el de, ara de Gürtel, en el mateix sac i la mateixa setmana. I això, com t'expliques tu si és justa que el, tribunal, que el president del tribunal anterior ell ja definia com que s'havia de sobreseir. Al cap de 8 dies posen l'altre i es posen tots dintre del mateix sac, esclar, perquè són gent d'una tendència absolutament ultra.
Jo crec que si ell hagués fet les coses correctament, per manés qui manés, no l'haguessin condemnat. No l'haguessin.
O sigui, tu trobes que això és el que havia de fer. Va. Inhabilitar-lo per uns anys, a més.
Ah, bueno, jo ja no entenc aquestes coses. Home, ell l'ha cagat i ara ha de pagar el que ha fet.
El Vidal deia que el mínim era 2 anys, que 11 ha sigut amb ensenyament.
Víctor.
Jo personalment, com que no pertanyo a la justícia, sóc una persona corrent dintre el carrer, puc tenir les meves fílies i les meves fòbies, no? I per tant les meves simpaties i les meves antipaties, i el senyor Garzón no és una persona per la qual jo hagi sentit mai cap mena de simpatia, en absolut, no? Perquè és la impressió que en tinc, no és l'única, suposo que hi ha altres persones que ho pensen també, fins i tot de la mateixa justícia i no proclius a la caverna, que és una persona doncs d'una ambició desmesurada, ell ho ha demostrat al llarg de la seva vida, que ara aquesta inhabilitació que li ve per la part de la justícia no l'afectarà gaire la seva vida privada, perquè la vida ja la té feta, diguéssim, econòmicament això no el perjudicarà. No crec que li importi tant la seva carrera en el món de la justícia, perquè va estar a punt de deixar-la quan volia fer carrera política, de manera que no deu ser una cosa tan sagrada, i quan finalment resulta que no li surt bé, perquè ella es postulava com a ministra de l'Interior, bé, la rabieta, i aleshores, ah sí, doncs ja que no deixeu fer carrera política, es carrega per dintre dinamita el PSOE
a través... Treu la carpeta del GAL.
Sí, el tema del GAL, que està molt bé, vull dir, el tema del GAL està molt bé, perquè realment allò és terrorisme, encara que ha passat sempre com si no fos terrorisme, allò sempre se li deia guerra bruta, els terroristes ho són tots, en tot cas, no? Està molt bé, però ell utilitza el GAL, que és un tema doncs que té una imatge vist des de fora, penses, home, que democràtics, no? Realment, doncs, un jutge ha investigat les clavegueres del mateix estat i d'Espanya on hi ha el govern implicat en la creació d'una banda terrorista. Això està molt bé, clar. Per utilitzar com a venjança personal. I després utilitza una sèrie de casos que li donen molta notorietat, molta notorietat. Clar, des del punt de vista de les víctimes del Pinochet i de la dictadura argentina, no hi ha res a dir. És a dir, la mare que no sap on és enterrat el seu fill, lògicament, quan veu que hi ha un jutge, sigui quin sigui, d'on sigui, que l'escolta, se l'abraça. Una altra cosa és l'objectiu que persegueix aquest personatge en qüestió. És una persona donada la notorietat, busca allò que el pot portar a ser Premi Nobel de la Pau, i on un ha de demostrar realment si veritablement és un demòcrata de cap a peus és la seva radicalitat democràtica en el càrrec que ocupa. I en el 92, quan es dedica a empaitar independentistes, una quarantena, i després ja sabem que hi ha el 2004, 12 anys després, el Tribunal d'Estrasburg, que sentencia i culpa l'estat espanyol, el condemna econòmicament a més per no haver investigat les tortures. Hi ha 16 o 17 independentistes que van declarar totes les tortures que havien patit. Hi ha uns dossiers on explica cada cas, entre els quals Ramon Piqué i Eduard Pomar, esfereïdor del que els van fer. Ells expliquen que quan li deien, clar, quan sortien, els torturaven i llavors els portaven a veure el jutge. Clar, la por del torturat és que diu, si parlo, quan he de tornar allà, em tornaran a tonyinar, perquè sabran que he cantat, que ho he denunciat. De manera que quan li explicaven al jutge el que els estaven fent, ells expliquen justament que ell mirava el sostre, no feia cas, i esperava que, és a dir, senyor jutge, m'estan torturant, m'estan fent això, els electrodes als genitals, m'estan posant la banyera. I quan acabaves de parlar, continuava interrogant-te, com si no haguessis dit absolutament res. Això, si això és un demòcrata, francament, jo...
Aquest era el jutge Estrella.
Però això no té res a veure.
No
té res a veure. El que discutim avui és just el que havien fet el senyor Corazón o no és just?
No, és que no he acabat.
Però estem parlant d'una figura que aixeca molta polseguera.
Judiquem el cas d'avui.
Està posant en context, eh?
No, avui, concretament avui, el que havien fet en el...
És
un
ell. Això va acabar el Víctor,
el que passa és que un personatge així, com que ell té és un personatge d'una ambició desmesurada, es creu que està una mica per damunt del bé i del mal. I que ell, per ser qui és, utilitzant les tècniques que utilitzen en l'àmbit terrorista, que no s'utilitzaven amb el GAL, s'utilitzaven amb Beta, el tema de les escoltes, encara que siguin empresonats amb els diàlegs amb els advocats, els terroristes del GAL són tots al carrer, tots al carrer, ni se'ls aplica la cadena perpètua ni totes aquestes coses, i hi ha molta gent que va morir. En el cas del senyor Garzón, pensa que ell doncs es pot saltar la llei que ell que és la que ha de complir tot jutge, no? I dir, bé, encara que no siguin terroristes, jo puc escoltar les converses que mantenen aquestes persones amb els seus advocats perquè són a la presó, perquè el bé justifica els... la fi justifica els mitjans. No, la fi no justifica mai els mitjans. Ja sé que encara que la intenció sigui bona, si algú ha de ser escrupolós en el compliment de la llei, no és el ciutadà del carrer, sinó qui imparteix justícia, que són les persones que pertanyen a aquesta professió. Aleshores, no hi ha res que t'eximeixi de la violació de la llei, encara que la finalitat sigui bona. Tu has de ser molt escrupolós amb això, perquè si no, després et pot passar el que li ha passat. Clar, com deia l'Eduard, dius, i això no es fa habitualment? Sí, no sé si es fa habitualment o no, perquè clar, si no pertanyem a aquest món no ho sabem. Segurament que sí. Però clar, el fet que el teu company cometi il·legalitats, i el del teu costat també, i el teu veí, i tothom, això no t'eximeix a tu d'això. Com que els altres ho fan, jo també. D'acord, però és que ara l'estem jutjant a vostè. El que sí que és cert és que el jutgen a ell perquè és ell. I perquè li tenen moltes ganes. Tot això és evident. Ara nosaltres, escolta, no deixa ser el jutge d'un altre país, és un tema d'un altre país, i només ens afecta perquè hi ha persones implicades al nostre país que van patir el seu fals sentit democràtic i va permetre que els torturessin. Per això sí que ens afecta. Ara, el tema aquest de les escoltes i tot això... M'entens? De manera que no sento simpatia, i el que li pugui passar, doncs, escolta, ha d'assumir les seves conseqüències.
Ha tindrà temps per anar a caçar.
A més, venen dos casos més. Sí, un és el de la memòria històrica, això que deia en Jaume, que ve ara, i després ve
el de les conferències del Sant Andreu, amb el senyor Botín, al cantó.
Aquell fa pudor,
Aquí té mala peça al taler, també, perquè aquest, clar, són cobraments que feia que no podia fer, que no podia cobrar.
Però els havia declarat, aquests cops els havia declarat i havia pagat els seus impostos.
És que jo torno a repetir el mateix que quan he començat. És a dir, el fet de que es facin escoltes d'una forma regular, i estic convençut que és així, i tinc, en fi, converses amb gent ficada que m'ho va confirmar, i no ara, no parlo d'ara, sinó de 10 anys enrere. El fet de que efectivament no eximeix que tu ho facis. El fet de que hi hagi gent que salti i no pagui el tren i salti d'allò, no eximeix que tu no paguis el bitllet. Jo estic d'acord amb tu. Jo que estic dient, el que he intentat dir d'entrada és a fer una certa separació entre el cas concret que estem parlant, és a dir, aquesta sentència concreta, el personatge que ja dic que a mi mai m'ha sigut, com dius molt bé, és un tio que sempre ha buscat la notorietat i sempre ha buscat via una suposada recerca de la justícia, ha buscat sempre aquest tipus de notorietat, que efectivament va deixar quan el van fer director general, ell volia ser ministre de l'Interior, i el senyor Felipe González d'alguna manera el va enganyar perquè el va posar com a número 2 quan van fer la campanya, etc. Tot això és veritat. Jo que estic dient és que aquesta és la demostració, aquesta sentència, és la demostració palpable d'això que estava intentant dir des del principi, que una cosa és la legalitat i l'altra cosa és la justícia. I mentre això no ho tinguem clar, que vivim en un món imperfecte, format per gent com nosaltres, com tots nosaltres, que també ho som d'imperfectes, no podem assumir la realitat. Tu comentaves fa un moment el fet aquest d'això passat en un país que no és el nostre. Jo no estic d'acord amb tu. A veure, jo em declaro solemnement en aquest moment independentista.
Aquí ho deixem, no, llavors?
No, declaro solemnament però no estic d'acord amb tu. Això no es veu a la realitat. La realitat, malauradament, és que sí és el nostre país.
Sí, d'acord, però...
Escolta, perdona, deixa'm que acabi. Malauradament és aquest. Ahir, i ara a fer una botada, no? Us ho sento, ahir a Sant Cugat hi havia dos actes a la mateixa hora, a la Casa de Cultura. L'un, no sé si es va fer, va ser aquell acte que s'havia de fer el dijous passat i pel fred no es va fer.
Van fer la Unió, ahir, finalment.
Van fer la Unió, molt bé. I l'altre era un de l'Associació Astronòmica de Valldoreix que deia, em parlava de Marte. Escolta'm, per desgràcia, tan lluny està una cosa com l'altra. Tan lluny està la independència com Marte.
Bé, però això és una visió.
Clar que és una visió, és la meva i per això la dic. I per això la dic. Però clar, quan tu dius és un altre país, sí. Escolta'm, perdona, el teu carnet d'identitat,
no
sé que en tens, tu no, de carnet d'identitat.
Sí, però el tinc per obligació, no?
Però
què vols dir amb carnet d'identitat?
Home, vull dir que el teu carnet d'identitat diu que tu ets ciutadà espanyol.
El meu posa caduc el 2014.
I la teva activitat de tipus laboral, de tipus professional, de tipus etcètera, etcètera, està dintre d'un estat que, insisteixo, malauradament és Espanya, però és així.
No, però perdona, i l'estafa dels mil de milions del cas Gürtel també ens afecta a nosaltres, eh?
I tant.
Això sí. No, això és Països
també
Catalans.
Paguem,
això és Països Catalans.
I tant.
Sí, això del País Valencià és Països Catalans. Per aquestes coses sí que ens afecta, però per la resta no. És a dir, si tu et dius Eduard, i et dius Eduard perquè és el teu nom, el nom que et van posar els teus pares. Sí, per alguna raó vingués un tercer que t'obligués suposo que en el teu carnet deu constar Eduard, no Eduardo.
No, quan és Eduardo.
Doncs aleshores, oficialment, tu ets Eduardo.
Eduardo.
Clar, però aleshores, quan algú et digui Eduardo, tu no li pots dir no. Oi? Tu li dius no, perquè legalment ets Eduardo.
Que no li dic.
Però tu no te'n sents d'Eduardo. No has estat mai Eduardo, ets Eduard.
A Madrid soc Eduard.
Escolta, però tu pots canviar, això és facilíssim,
eh? Pots clar que puc canviar-ho.
La legalitat... En el moment que tu vas néixer obligava a posar Eduardo, eh? I sí, com tu hi ha molta gent que es diu Jorge i noms d'aquests, molt bé. Tota imposició no pot ser acceptada com una realitat inamovible, eh? És a dir, una cosa és el que tu ets i l'altra és el que diuen que tu ets. Per tant, si tu ets català i el teu país és Catalunya, per molt que altres t'imposin un carnet d'identitat que digui una altra cosa, tu sempre seràs tu. I això no ho canviaran, i contra això no poden lluitar. De manera que una cosa, el fet, tindria valor si aquest document que tu portes l'haguessis fet tu, és a dir, tu et creguessis allò que dius. Però quan és una obligació, i contra la qual no tens recursos humans per lluitar, no té valor. Té el valor de la força. De manera que... dir que la independència està tan lluny de nosaltres com Mart, bé, és una visió personal. Jo no la comparteixo perquè, evidentment, bueno, si no ja, si pensés això, clar, ja no treballaria sobre el tema, no? Però compta amb l'argument de dir és que el carnet diu això perquè el carnet diu això. Clar, perquè no ens queda més remei, perquè no tenim força.
Tu m'agafes ara el rapa per les fulles.
No,
jo estic dient una altra cosa i tu no em vols entendre. Jo el que estic dient és que, malgrat tots els nostres desitjos i tot el que fem, inclús malgrat l'activisme que es pugui fer en aquest sentit, en aquests moments, la realitat és la que jo et dic. El teu país, perdona,
ja
el teu país sentimental.
Ja t'entenc.
Pues sapiguem-ho, perquè, clar, per exemple, jo quan sento un senyor com el segon del Mas Collell, que diu que quan arriba fins al dia 10 de cada mes no sap de què disposarà, aquesta és una realitat.
Clar.
Llavors, clar, intentar dir, és que jo, no té res a veure, és un altre país. No, és un altre país.
Sí que ho és. És un país que agafa els teus diners i se'ls emporta els seus. Sí. Aquesta és la qüestió, però continua sent un altre país. Deixa'm acabar.
Víctor i després el Jaume i el Jordi.
El tema de la independència política, comença per la independència mental de cada persona. És a dir, mentre tu mentalment no t'independitzes d'Espanya, continues sent independent d'Espanya. La independència política només arriba quan tu veritablement t'has desprès mentalment del llast que suposa la dominació d'un altre sobre la teva persona.
Jaume i Jordi.
Sí, jo el que penso, a més, això ara hi entraria en una certa filosofia, però el que penso que en aquests moments, al nostre país, hi ha una onada d'irresponsabilitat enorme que sembla que què volen és que puguem ser d'Espanya. Perquè la vaga que hi ha ara anunciada dels metros i dels autobusos no la fa ni Comissions ni UGT, la fa un sindicat estranyíssim, que van ser els que van fer d'ocupes el primer dia que entrava en el govern el nou conseller d'Interior, que van invadir el Cine Bosque.
El dia del senyor Puig, vols dir? Del Felip Puig.
Què deia? Sí, Felip Puig. Van entrar al Bosque dient que anaven a fer una assemblea, però hi anaven centenars de persones, i aquest en 24 hores el va fotre fora. Aquest sindicat ha organitzat això. Per quin motiu? No és per afavorir els seus obrers, perquè discuteixen ni que els hi baixen el sou, ni que els hi treuen cap millora, sinó que necessiten 700 euros a l'any que els havien promès anteriorment. Si es paralitzen això i el teu gremi, un minotari de Barcelona, que és el 10%, diuen que també s'hi aniran i bloquejaran la plaça d'Espanya perquè no pugui entrar ningú, això és d'una maldat i d'una irresponsabilitat, perquè pensa que aquest congrés és dels més importants que es fan al món.
60.000 persones.
Jordi.
Bueno, no, però és l'altre. I a part d'això, els Mossos d'Esquadra, un altre cas, tu, un altre cas indecent. Quan he vingut aquí m'estava mirant coses per internet de què podíem parlar, realment no calia, però un gendre meu m'ha enviat encara una foto dels Mossos d'Esquadra amb una pancarta que deia, perquè van seguint en el Mas a tots els actes que ell fa.
Els Gaudí també van.
Quan a fora, els mateixos companys seus han de defensar, diguem, la seguretat. Una pancarta que deia, Mas, cabron, retalla't els collons. Escolta, això, és impossible que això es pugui acceptar. Aquest tio que portava la pancarta, tant i l'ha escrita com no, l'han de fotre fora del cos. És immoral que està fent això.
Ara li toca al Jordi. O no? Hem parlat de diversos temes, Jordi.
Jo tornant al que deia, jo estic complement d'acord amb el que diu el Víctor, subscric les paraules al 100%, i tornant al tema Garzón, jo crec que, bueno, que està inhabilitat, 11 anys, es podrà dedicar a anar a caçar amb el Bermejo, es podrà dedicar a anar a fer de porter de futbol, i podrà agafar les seves plomes i anar a fer de vedet al Tribunal Penal Internacional, a la Haia, i a tornar a ser un jutge estrella, ara a nivell internacional.
Perdona, podrà anar a la Haia?
O no vulgui, serà un ciutadà lliure, podrà agafar un avió i no vulgui.
No, però ell no podrà continuar fent de jutge.
Pues podrà posar la porta. La
inhabilitat per tot el món, no, suposo.
Per tot el món.
No, pot ser assessor, quan no, està escoltant la ràdio, que podrà assessorar...
No, sembla que és Espanya.
Espanya. Espanya només.
Bueno, ara podrà fer un salt a l'estrellato internacional, vull dir. Me l'alegro
per ell.
Igual que el Víctor parlava de les... Estic totalment d'acord amb ell, que deia un record per les mares dels xicots... dels xilens i dels argentins que no sabien on estaven els desapareguts. Jo també vull recordar de les mares dels 60 torturats a Catalunya l'any 92 i que suposo que ahir brindarien en cava per aquesta sentència.
De fet, amb el tema de les Olimpiades i la Garzonada, quan aquesta persona al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg assegura que va haver una cobertura judicial de les tortures, aquesta persona ja hauria d'haver estat inhabilitada en aquell moment.
Home, clar.
Bueno, és que li van demanar que les investigués i ell va donar l'ordre...
Que no.
No, les va investigar. Però saps com les va investigar? Va fer dues accions, bueno, impressionants. Va demanar un informe al sergent de la Guàrdia Civil, que imagina't quin tipus d'informe faria, i un altre al metge forense de l'Estat, que suposo que també serien uns informes una mica partidistes. Aquesta va ser la seva investigació.
A mi el que em sorprèn i el que em dol...
Suposo que estaria guanyant punts per anar després amb el... a les eleccions amb el PSOE. I això seria una manera de guanyar punts amb el ministre d'Interior, que era Corcuera, i el de la Guàrdia Civil, que era el Roldán.
A mi el que em dol és que ara hi ha una, diguem-ne, corrent favorable a Garzón pel tema del franquisme, amb signatures de manifestos de gent progressista, teòricament, com Pedro Almodóvar, Joaquín Sabina, Ana Belén, Mercè San Pietro, la Rosa Regàs, que s'ha fet un fart d'anar pels mitjans de comunicació defensant el Garzón, i quan Garzón es va dedicar, per exemple, a tancar l'Egin, que va tancar un mitjà de comunicació que no tenia cap mena de responsabilitat, o va atacar els independentistes d'aquesta manera brutal, a més fent servir la llei antiterrorista, que és la llei que sempre surt en els informes d'Amnistia Internacional dient que és una llei completament antidemocràtica, tota aquesta progressia deuen estar fent copes de cava i fent suquets a la costa, perquè no surten mai
és
a defensar-ho.
Ser antifranquista no vol dir ser, no vol dir no ser nacionalista espanyol, eh? La senyora Rosa Regàs s'ha manifestat sempre favorable a aquestes tesis. De manera que hi ha persones que són antifranquistes, però a vegades pensem que ser antifranquista ja és estar per damunt del bé i del mal. Ser antifranquista no és un mèrit. És una obligació. Per principi, democràtic, no? De manera que qui es penja la medalla és que jo vaig lluitar, jo sóc antifranquista. I què? Què m'estàs dient? Com si això fos un mèrit. Què havies de ser, si no, amic meu, no? De manera que totes aquestes persones que són ara tan favorables a Garzón i que fan el tema del franquisme, no van dir absolutament res quan els torturats eren persones que tenien una ideologia contrària a la que tenen ells. Aleshores, és clar, això doncs desvirtua aquests posicionaments, però és que la paradoxa més gran és que alguns, i fins i tot partits polítics, que estan a favor de Garzón en defensa de la memòria històrica, són els mateixos que en el Palau de la Generalitat, l'any 2010, van homenatjar un membre destacat del règim feixista, el senyor Samaranch, i li van retre honors de cap d'estat en el mateix Palau de la Generalitat al tripartit. Aleshores, clar, per una banda defensa la memòria històrica i per l'altra homenatgen els dirigents d'aquell règim que va assassinar el president del nostre país i el president d'Esquerra Republicana. I Esquerra Republicana homenatge un dirigent del règim que va assassinar el seu president. Però, home, per favor.
Però jo que crec que no hauríem d'analitzar cas per cas, no, Garzón? Perquè ara fem tota la història. Bé, però jo només discuteixo això. És just o injust el que li han fet ara en el cas concret?
Però com és una il·legalitat, insisteixo, com és una il·legalitat, no pot escoltar aquestes converses entre l'advocat i els acusats. És que això, ell mateix ha infringit la llei, és que insisteixo.
Però, en canvi, repeteixo, el que era president abans d'aquest tribunal deia que, malgrat que era il·legal el que havia fet, doncs que era millor sobreseir el cas. I, en canvi, el nou que ha entrat, i després un tal d'Àvila, que és de missa diària i que ja sabem la tendència que té, tots, no, ell confessa missa diària, doncs tots aquests han anat a favor de la decisió i és una venjança que han fet. O sigui que ha sigut realment és un clan que estan fart del Garzón i han dit, ja és l'hora del que puguem fotre. Ara, la memòria històrica ara és igual, perquè ja l'han habilitat per 11 anys, ja, encara que...
Estarà jubilat, ja, de fet.
Li queden dos més, li queden la memòria i li queden les xerrades. Sí. El Santiago Vidal a la ràdio estava dient que ha fet una miniporra i diu que l'absoldran del tema de la memòria històrica, perquè és claríssim, perquè a més és interpretable. Amb aquest que l'han condemnat no és interpretable, l'han enganxat i ha pringat i punto, no hi ha més lectures. I el tema de les xerrades i
les dietes i tot
allò, aquí també té mala peça al taler perquè fa bastanta pudor.
El que passa és que hi ha una a partir d'aquesta sentència que estem comentant avui, hi ha una conseqüència posterior amb el propi judici Gürtel. Doncs no oblidem que aquí el punt on punxem os és amb el Gürtel. I què passa? Que els advocats que en aquest moment de la defensa dels imputats amb el Gürtel ja tenen un element més per dir que no es pot jutjar amb aquesta gent a partir d'una pràctica, d'una pràctica legal.
Podríem resumir que per una patinada del jutge Garzón...
Ah, exactament.
Perquè la patinada no ha sigut ningú més que d'ell.
No, evidentment.
I que confirma que és un nefast jutge instructor, com diu moltíssima gent.
Clar, perquè aquesta és una de les coses que tothom li deia, el propi gremi, deien, és que aquest tio fa malament la seva feina. O sigui, per aconseguir notorietat, fa la seva feina malament.
Tota.
Sempre.
Tots, la majoria, tota. El cas Pinochet, tota, per exemple, tot, va ser fet mal fet.
La forma de fer-ho. O sigui, el que
diuen... La instrucció del cas.
Exactament, la instrucció, el procediment no és correcte, no? Que llavors, ara, els advocats del Gürtel deuen estar fent-se les mans i dient, fantàstic, ens heu donat una eina collonuda aquí per anar dient, escolti'm, els nostres defensats estan indefensos davant d'una acció il·legal. Per
llavors, tant, Andonés Larroca, si no hagués buscat notorietat i hagués fet la seva feina ben feta...
És que jo no li dic mai... És que jo no li dic mai... Insisteixo, és que sempre... No sé, potser no m'explico bé. O sigui, a mi el senyor Garzón, des de sempre, m'ha semblat una persona nefasta dintre de la seva categoria de jutge. Sempre. Altra cosa és dir, aquesta sentència és justa. No, no ho és.
Ja ha sigut això? Un judici polític, claríssim.
Això que dic.
Escolti, en altres temes, hi ha hagut una referència a la vaga convocada per TMB que coincidiria amb el Congrés de Telefonia Mòbil a Barcelona. Queden 7 minuts de tertúlia. Molt breument, com veuen aquest capítol? Consideren que és compatible el dret de vaga, en aquest cas, amb aquesta organització d'un congrés que porta tants i tants diners a Barcelona i que situa la capital del país en un escenari internacional de primer ordre? O consideren que d'alguna manera s'hauria d'intentar retallar aquest dret a vaga? Com veuen aquest capítol? Molt breument, sí.
Això que ho he començat abans, arribo a pensar que hi ha un moviment per tal de que fracassi aquest congrés i els pròxims anys hi ha cua d'altres països, començant per Madrid, perquè puguin fer-lo. Penso, arribo a pensar això, perquè aquest partit o aquest sindicat és absolutament anònim i irresponsable. Estan enfrontats inclús en comissions.
El que passa és que no es manifesten. El problema és que, en tot cas, si fos així, ni comissions, menys fins al moment, s'han manifestat des del punt de vista corporatiu, dient aquests senyors que estan dient això no tenen res a veure amb nosaltres. Però, efectivament, el que hi ha... O sigui, clar, aquest és un congrés que està en fi, buscat per tots, i, com dius tu, primer per Madrid.
Hi ha un contracte fins al 2018.
Sí, però si les condicions no són les adequades,
si la gent es queixa, si dos components, tota la gent que assisteix es comença a emetre queixes dient això, clar, potser això ens pot aguantar,
fracassar,
sí, la direcció dirà
si els transports públics i tot això queda col·lapsat, va en detriment del mateix. Tota manera, hi ha una cosa, això que apuntava en Jaume, de fet hi ha una sèrie d'accions de tipus reivindicatiu laboral que són fora de lloc, fora de context, i que només has de veure, sembla que és la política que ha decidit seguir, sobretot hi ha un partit que va perdre les eleccions, i que creu que tot s'hi val per erosionar el govern i aleshores intentar desacreditar-lo, sigui com sigui. I aleshores utilitza els mecanismes que té a l'abast per intentar desacreditar aquest govern que no és el meu, és a dir, no és, és el del meu país, jo l'accepto, però no és, sí, no és un govern que jo hagi votat, sí. Però les coses com siguin. No, perquè no, algú pot pensar que si defenses convergències que ja ets convergent. No, simplement m'agrada quedar-me a observar des de veure com es comporta cadascú, no? I el que és injust és injust. I aleshores, quan no toca, no toca. I aleshores veig que és un mal perdedor el que va perdre les eleccions i utilitza i com podem erosionar aquest govern i com podem desacreditar i desqualificar la figura d'Artur Mas. I aleshores es tracta d'empaitar-lo allà on vagi, sigui amb l'acte que sigui, i que vagin uns quants que les cridassin i que li diguin lladre i que li diguin cabron i totes aquestes coses que diuen i tal, intentar rebentar els actes on va, intentar rebentar els actes que puguin afavorir aquest govern. I a mi això em sembla miserable, sincerament miserable.
La setmana passada aquesta setmana ha estat aquí a Sant Cugat, i a l'entrada de l'Ajuntament
hi havia gent,
amb el Sant Cugat Tribunal, protestant, i hi havia una pancarta posada Mossos en lluita, eren 7 persones, el que sí que és veritat que feien un soroll com si fossin 200, perquè portaven botzines, portaven...
Eren 40 en total, més o menys, a la manifestació, si en aquest cas, sí, concret el gremi, però en general...
Eren Mossos?
El que portava la pancarta Mossos en lluita eren 7 persones. Sí. Vaig fer una foto de més.
Però els Mossos, aquests que portaven la pancarta...
No, es pressuposa.
No, anaven amb uniforme.
No poden.
Clar.
I, bueno, eren 7 persones perquè feien molt soroll. I el tema aquest del Congrés, jo crec que el dret de vaga ha d'existir, però això no es podia permetre parar una cosa tan bèstia, tan important.
I tant.
No només pel moment que estem, sinó perquè és un tipus de gent que jo amb alguns he tractat i venen per feina 4 dies, i si la feina els agrada, si la ciutat els agrada, tornen amb la família de vacances. I no només és la despesa que fan aquesta setmana, sinó que quan arriben als llocs d'origen, el seu cicle d'amistats és d'un poder adquisitiu mig alt, parlen bé de la ciutat i tornen amb les famílies, i segueixen fent despesa.
Sí, senyor.
Jo crec que no només pel moment que estem, sinó que ens hem de posicionar, d'alguna manera hem de viure, hem deixat de tenir una ciutat industrial, hem deixat de tenir una sèrie de coses. Si hem d'apostar pels congressos i hem d'apostar per ser una ciutat de referència, s'ha donat tot tipus de facilitats.
Però com justifiques que aquest Saturnino... ells com justifiquen que aquest fet que perjudica amb ells a l'economia general de Catalunya i a la ciutat tinguin la barra de continuar fent-la.
A més, que crec que s'estan posant tota la posició pública en contra, perquè qualsevol columnista, qualsevol diari, mitjà, és a dir, tothom està dient que...
Quan el mateix cas de Sant Cugat, per exemple, els hotels que tenim a la nostra ciutat, quan arriba un congrés d'aquests, es freguen les mans, perquè omplen, i m'imagino que el gremi del taxi, igual, en el vostre cas, doncs, més gent, és un moviment
que... És una cadena.
Si la gent es queda aquí dormida, després té que baixar a Barcelona, al Congrés.
En el cas dels Mossos i amb els Premis Gaudí i tot això, a mi em sembla que, dius, home, és que eren 40 Mossos els que siguin, d'acord. El cos són molta més gent, això
però,
és evident.
Però el cos però, no ha enviat cap justificació.
Això t'anava a dir. Això t'anava a dir. El cos, si són Mossos, són Mossos. I aleshores, clar, quan algú d'un cos, el que sigui, desacredita aquella entitat, aquell gremi, el que sigui, el gremi ha de dir alguna cosa. Sí, i pot dir que aquests senyors no ens representen i aleshores prendrem represàlies o farem el que calgui. Sí, sí. Ara, si tu, qui calla, consent. I si calles, quan realment aquests senyors fan això, vol dir que el cos, si no depura aquests personatges amb intencionalitat política, en definitiva, no afavoreix el cos, sinó que el perjudica, i em perjudica la imatge moltíssim, perquè continuàvem parlant en espanyol i dient tot això, vol dir que el cos es fa solidari amb aquesta gent, i aleshores en surt perjudicat també.
És com el mosso aquest, que el representant de Tarragona, quan es van dir que es queixarien parlant en espanyol, la persona que va fer aquestes declaracions a la televisió...
Ciudadano.
Aquest home és membre de Ciudadanos. Sí. Aquest home s'està aixecant 2.400 euros al mes. No sé si és la persona més indicada per queixar-se. Perquè hi ha gent... O sigui, bueno, 2.400 euros no les guanyen 6 mesos.
Escolta, per internet corre la llista del que cobren els Mossos i el sou mínim són 2.000 i pico, eh?
Bueno, jo crec que
no hi ha cap mil·laurista, eh? Cap.
No. Amb la que està caient no crec que tinguin motius per queixar-se, la veritat.
Ho hem de deixar aquí... Jordi Mussó i Eduard Gené, Jaume Pla i Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies als quatre, molt bon dia.
Bon dia.
Moment per al butlletí i al magazín.